comencem la setmana amb molt de fred, però segons vagi avançant la setmana, les temperatures aniran pujant i acabarem. Pràcticament, en parlaven avui, Aixa Miró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
En parlaven avui de temperatures 25, 26 graus? Quines ganes, no?
Quins canvis, no? Jo el cos el tinc una mica alterat, no sé si passa el mateix.
Tens el cos alterat?
El tinc el cos alterat.
Home, com a titular primer no està malament, no? Arrenquem l'hora allò amb titulars a la Núria. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Quines ganes de platja, no?
Home, jo sí, No tinc cap mena de trauma amb aquests 25 graus després d'haver estat aquest cap de setmana a 7 o 8 que estàvem.
Molt fred aquest matí, Antoni Bolinches. Bona tarda, Antoni.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Sempre, però tu ets d'estiu, ets d'hivern, què t'agrada a tu?
La primavera, que la sangre altera, cosa que ens toca als iaios ja tenir alguna
Veus?
Alegria.
Alguna jo? Alegria, no? Diu tot l'any esperant que arribi la primavera, no? Home, doncs, per quan arriba la primavera, una d'estar ben preparat. Ara parlarem de l'Aixa Miró, que porta una iniciativa avui magnífica. M'ha agradat molt aquesta
sí?
iniciativa.
És molt maca, eh?
Sí, hem de mirar amunt, no?
Cap amunt i...
Perquè ens porta a les terrasses als nostres edificis.
I tant.
I gaudir, efectivament, i gaudir molt. Ara en parlarem d'aquesta iniciativa, però dèiem que quan arriba la primavera, si la sang altera i la cosa va bé, hem d'estar preparats. No, per lluir bé, per estar guapos. Per això la Núria Ros. Núria, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Explica'ns on estàs ara mateix.
Mira, doncs, ara mateix estic dins de la Medicina Estètica Balmes, que està aquí al centre de Barcelona, justament al carrer Palai, i és una clínica que, com és evident i com diu el nom, no, treballa amb la medicina estètica i ofereix un ventall molt ampli de tractaments que, a mesura que vagi passant el temps, doncs ja us explicarem, anirem descobrint. De moment us he de dir que no me n'he pogut fer cap, però ja us asseguro que d'aquí que arribi l'estiu me'n faré algun, si
ja
pot ser.
Ja m'imagino, sí.
I en aquests moments, Toni, el que sí que et puc dir és que estic amb l'Esther Villena, que ella és l'encarregada del centre, i per situar-nos una miqueta aquesta primera imatge, doncs ens explicarà qui són i què fan des de la medicina estètica de Balmes, que ja ens escolta i està aquí amb nosaltres.
Deixa'm que li faci un petó molt gran, Esther Villena, bona tarda, eh?
Hola, què tal? Buenas tardes, un beso muy fuerte.
Otro muy fuerte para ti también, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien, muy bien, muy bien, muy contenta de estar contigo.
Igualmente, Esther, el centre de Medicina Estètica Balmes al carrer Palai és el moment adequat, ara que estem a la primavera, Núria, per començar a arreglar-nos una miqueta ara que arriba l'estiu, no?
Exacte, sí, sí, perquè tenen un ventall molt ampli de tractaments, bueno, que l'Esther ja us explicarà que és l'experta, però abans hem donat una volta pel centre i m'ha parlat sobretot d'una paraula que és aparatologia, vale? És a dir, tots els tractaments aquí tenen un denominador comú, que és aquesta paraula, i que l'Esther ens vol explicar més concretament per entendre doncs, de quina manera treballen des d'aquest centre.
Toni?
Sí, te escucho con toda la atención.
Pues mira, te hablo de la aparatología. La aparatología que tenemos en Medicina Estética Balmes hace que esos problemas de grasa localizada que tantos quebraderos de cabeza nos da, pues vaya eliminando y fortaleciendo esas zonas. Cada aparatología funciona para unos determinados pacientes. Entonces, cada paciente va elaborándose un tipo de tratamiento a seguir. Nuria ya ha visto varios tipos de aparatología, varias señoras realizando los tratamientos, y si quieres, pues próximos días podemos ir hablando con personas que están realizando el tratamiento
claro.
y que perdieron peso o están perdiendo peso en el centro.
Porque todos los casos tienen una solución, Esther.
Por supuesto que sí. Nosotros somos un centro médico, llevamos 26 años funcionando en Barcelona, y sobre todo lo que hay que buscar y saber es el tipo de problema que tiene cada uno, analizar su caso en concreto y a partir de ahí elaborar el tratamiento a seguir. Siempre hay un primer diagnóstico, una primera visita que ni les compromete a nada y no pagan nada, donde estudiaremos su caso y veremos cuál es la solución.
Núria, m'imagino que veus molta gent que en aquests moments s'està preparant per tenir una primavera, sobretot un estiu, m'imagino per una qüestió estrictament de temps, doncs el més estèticament millor, no? Diguem-ho així.
Doncs sí, perquè quan he arribat, que m'han fet esperar a la sala d'espera, doncs ja hi havia gent esperant, i justament aquí, que ara estem en una saleta a part per fer aquesta connexió en directe, doncs acaba de sortir una dona, una clienta, i ja n'ha entrat una altra. I el que deia l'Esther, molt contenta, surten, no ho sé, ho haurem de provar, Toni.
Clar, ara que estem començant el mes d'abril, Esther Villena, empezando el mes de abril, significa que tenemos tiempo, ¿no? Si para llegar al verano, pues, no sé, con un tipito que nos guste, en definitiva, ¿no?
Exacto, estamos, desde luego es el mejor momento del año. Ahora que ya, como decíais anteriormente, van a subir las temperaturas, esto motiva mucho.
Claro.
El poder decir, me quito el abrigo, me puedo poner ropa que no me ponía, o sobre todo, aquellas señoras o caballeros que lo han intentado todo, que llevan, están hartos de hacer dieta, de dejar de comer, de pasar hambre. Hay que ponerse en manos médicas. El sobrepeso siempre es una enfermedad. No hay que olvidarse de las consecuencias que para nuestro organismo significa tener exceso de peso.
Núria, ¿eso significa passar gana? ¿Significan dietes o què?
No, l'Ester m'està fent que no. Que passar gana, fer dietes potser sí, no, Ester?
Lo que tenemos que mirar siempre es lo que nos va mejor y lo que nos va peor. Cada cuerpo es distinto, Toni. No todo el mundo se engorda por lo mismo.
Ya.
Hay que ver qué le pasa a nuestro cuerpo y a partir de ahí poder dar la solución.
A veure si jo ho he entès bé, això, Núria. Aleshores, la persona que vulgui té una visita gratuïta, no?
Exacte, sí.
I a partir d'aquí?
A partir d'aquí li fan un diagnòstic, l'Ester en concret analitza el cas, no? Perquè jo crec que al final cada cosa és un món i cada persona, doncs, és el que et deia, ha de patir i passar un tractament diferent, i a partir d'aquí doncs, l'Ester fa l'anàlisi i comença el tractament. I llavors suposo que depèn de les sessions que necessiti la persona en qüestió.
Doncs primera visita, gratuïta, sense compromís. Imagino que només ens falta ja el telèfon, no?
Exacte.
Mira, Toni, dime. Apuntar. Venga. 93...
Sí.
93 3 23 25 20.
És fàcil. 93 3 2 3 25 20. 93 3 23 25 20. Tinc a trucant de part de Ràdio Estel i comencin a notar que l'estiu comença a arribar ja a la seva vida i al seu cos també. 93 3 23 25 20. Fem una cosa, el lunes pròxim, Ester, hazle algo a Núria. ¿No?
No te preocupes, Toni. A Núria cuando quiera. Y a ti también, desde luego, ¿eh?
Vale, estupendo. Pues nos vemos un día de estos. Ester, encantado de volverte a escuchar. Un beso.
Un beso, Toni. Gracias.
Hasta luego. Buenas tardes. Per tant, última reflexió, últim comentari. Núria, l'última imatge que ens vols compartir amb nosaltres...
Doncs mira, un centre d'estètica que, com molt bé ha dit l'Ester, et pot ajudar tu personalment. Cadascú és un món, cadascú funciona diferent, per tant... poder venir a aquest centre, que et facin un examen, una anàlisi del teu cos i a partir d'aquí, doncs, les sessions que necessitis per lluir un bon cos durant l'estiu. I, per cert, que també tenen xarxes socials @medicinaestèticavalmes, si els voleu trobar a Instagram.
Perfecte. @medicinaestèticavalmes, al telèfon 93 323 25 20. Núria, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda. Una vegada més, Medicina Estètica Balmes, telèfon 93 323 25 20. Respirar bé? Avui he llegit... Ah, ostres, mira, avui he llegit l'últim informe de l'Organització Mundial de la Salut que deia això, que només l'1%...
Sobre l'aire.
Oi? L'1% de la població mundial respira un aire correcte. L'1%! És sí, molt sí. Fort, això.
Jo també ho he llegit i pensat que eres garrifós, eh? Això vol dir que estem molt malament.
Significa que hem de fer coses.
Hem de fer coses. Va, a veure no? Si canviem. Tu ja saps que amb aquest espai que fem, no?, de sostenibilitat i música, intentem, no?, buscar idees per ser més sostenibles en el nostre dia a dia. I avui es porta una iniciativa que fa molt poc, no?, que va néixer fa molts anys als països nòrdics, no?, i que ara ha arribat a casa nostra, que són els sostres verds. Per parlar d'això tenim en el Jaume Ferret, que és responsable comercial i expert i ànima del projecte Et Posem Verda. Ell va estudiar Ciències Empresarials i després va estar viatjant per Bogotà, per Liverpool, per després treballar a Barcelona amb una empresa d'importació i distribució de marisc amb 27 anys. I arrel d'una experiència pròpia, no?, de la seva experiència, els seus aprenentatges com a president de la comunitat de veïns on ell viu, va aprendre moltíssim. Home. I va adonar-se'n que havien de fer canvis. I el 2017 va i comença a plantejar-se, no?, una manera de com arreglar, com aprofitar aquests espais que tenim a les cobertes de les nostres cases, amb plaques fotovoltaiques, amb cobertes verdes, i llavors van fundar, més endavant, Et Posem Verda. Què és la coberta verda i aquí com ho vas descobrir?
Bueno, bona tarda abans.
Ai, bona tarda, Jaume.
Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
M'ha encantat la teva experiència en el sector del marisc, del que parlem en un altre dia, però sobretot en el sector de president de la comunitat, perquè efectivament com a president de la comunitat un aprèn molt.
Molt, molt. I a vegades coses que no t'ho esperes.
Ja m'hi imagino. En qualsevol cas, és una mica el que deia l'Aixa, no? És a dir, com neix aquesta cosa de pensar en portar el verd als terrats de casa nostra?
Mira, en el meu cas particular, precisament perquè en el nostre edifici anem a fer unes obres molt importants per posar ascensor i arreglar altres elements comuns, i ens quedava un espai a la coberta, al terrat, lliure, i a mi em semblava un desperdici que hi hagués aquest espai desaprofitat. I a més pujàvem allà, hi havia unes vistes precioses, un espai fantàstic, i veies que els altres edificis del voltant estaven igual.
Ja.
Un malandrés d'aparells d'aire condicionat, d'antenes, molt desaprofitat. I llavors vaig a esbrinar una mica, a informar-me, i es veu que ja hi havia gent que ja s'ho havia plantejat abans que jo, evidentment, ja Le Corbusier, a principis del segle XX, ja deia que els edificis, per ser mínimament sostenibles amb l'entorn, havien de tornar a la natura aquell espai que li havien arrabassat, posant-hi plantes, vegetació, a la coberta. Que no és ben bé el mateix que no fer-hi res, però almenys compenses una mica allò que li has tret a la natura, no?
Clar.
I arreu d'aquí vaig informar-me, hi havia més gent també interessada aquí a Barcelona, des de feia més anys que jo, que en sabia molt més que jo, i va sortir un concurs a l'Ajuntament de Barcelona l'any 2017, que donaven uns ajuts molt importants a edificis, a la propietat dels edificis, que volguessin convertir un terrat de ciment en un espai de vida natural, el que en diem una coberta verda. I ens hi anem, vaig bellugar, anem a trobar uns edificis i n'hem guanyat dos premis.
Caram, doncs enhorabona, eh?
Gràcies.
Però quines millores suposa, no?, a nivell de tècniques i també per un edifici el fet de tenir la coberta verda?
Sí, a veure, el primer que en diuen a alguna gent és això de posar plantes al terrat no és molt natural. I jo el que li dic és, el que no és natural és que visquem rodejats de ciment.
Exacte.
I de vidre i de metall, no? Però sí, fins no fa massa els edificis estaven pensats com per vèncer a la natura, no? De protegir-nos de les inclemències del temps. Eliminar restes de natura era com un avenç de la civilització. I ara, sobretot amb la pandèmia i molta gent molt abans, ja ens hem adonat que sense la natura no podem viure.
Veus,
que nosaltres en formem part.
Aquest és el tema, Antoni Bolinches, d'avui, no?
Sí, perquè mentre parlaves he recordat que ja fa 30 anys, quan va sortir el meu llibre La felicitat personal, em van convidar a una iniciativa que va ser Barcelona Verda.
Sí.
I vam participar psicòlegs, sociòlegs i arquitectes precisament amb aquesta consciència de que hem de, d'alguna manera, i afavorir que la ciutat no sigui una jungla d'asfalt, sinó que tinguem vegetació que no ens permeti allunyant-nos tant del nostre estat natural. I curiosament l'enfocament de la meva ponència era que la felicitat personal havia d'estar associada a una certa felicitat social, vegetal i natural.
És fàcil d'entendre, no? Això, Jaume, en el sentit en el que no és el mateix pujar al terrat de casa i trobar-se aquesta munió d'antenes i de connexions de l'internet, que és el que tenim, jo diria, tots.
Sí, no? Sí. Jo visc al Carmel i dono fe d'això, eh?
Sí, no? Ho veus tot, no? Ho veus tot.
Veig antenes.
No és el mateix que pujar i trobar-te una coberta verda.
Una coberta verda.
Però explica'm què és una coberta verda. Vull dir, què és el que hi ha allà?
Sí, una coberta verda no és posar quatre jardineres en plantes
ja
al terrat, eh?
Ja m'imagino.
És una mica
més, no?
Una mica més. És un sistema constructiu que permet la vida vegetal a les cobertes, als terrats. Llavors, el que fem és intentar imitar a la natura. Hi ha un espai de substrat on la planta pot agafar-se amb les arrels, hi ha un espai de drenatge per evacuar l'excés d'aigua, que no es facin malbé les arrels, i al mateix temps, en el clima que tenim aquí, hi hem de posar un sistema de rec, per microgoteig, perquè per més bon substrat que posis, no hi ha planta que aguanti 3 mesos sense ploure, com hem tingut aquest hivern, que ha sigut una mica atípic, però per desgràcia, amb el canvi climàtic, aquestes coses cada vegada passaran més. Llavors, un cop tenim aquests elements, ja podem garantir la vida vegetal. Com, evidentment, com l'estructura de l'edifici permeti més pes, podem posar més substrat i, per tant, tenir plantes més voluminoses.
Clar.
Però, si no, amb 10 centímetres de substrat ja podem posar vida vegetal.
Deixa'm fer la pregunta, s'està fent tothom, Aixa. És molt car, això, no? Home, clar, perquè a tothom ens agradaria tenir un bosc al damunt de casa, però, clar, això quan costa?
Bueno, i quan costa no tenir res?
No, no, per això no és una resposta. això és, és respondre a una altra pregunta. No,
sí,
no,
no, no. A veure, intento explicar-ho. Depèn molt de cada edifici. Si no s'han de fer treballs de paleta, de reforma de l'edifici perquè no passa la inspecció tècnica de l'edifici, per tant s'han de fer reparacions, això és un tema.
Clar.
Un cop la coberta és correcta, nosaltres fem un estudi de quina càrrega pot suportar aquesta estructura i a partir d'aquí fem una proposta que pot anar entre els 100 euros per metre quadrat i el que et vulguis gastar.
Bueno, entre tota una comunitat.
Està bé, està repartit.
Sí. Sí. Normalment, si són terrats de, no sé, 200 metres quadrats, i hi ha 15-20 veïns, doncs per fer una terrassa una mica maca, que no sigui el més bàsic, que puguis tenir una zona amb aromàtiques, inclús un petit hort urbà, potser alguna enfiladissa per fer una mica d'ombra i coses així, pot sortir per uns... amb impermeabilització nova, garantida per 10 anys, com a mínim, i es pot ampliar, pot sortir per uns 200-250 euros metre quadrat. Però a més que a més, ara hi ha un ajut molt interessant, bueno, des del 2014, que cada any hi han convocatòries d'ajuts per fer cobertes verdes a l'Ajuntament al municipi de Barcelona, que en aquesta edició cobreixen fins al 40% del valor total d'aquesta inversió.
O sigui que està molt bé, no?
Està superbé. Lligant una mica amb el que tu deies, Antonio, de la felicitat, i els moments que donen aquestes terrasses de felicitat. Penseu que jo vaig anar a visitar la de l'escola del Pérez Iborra i, clar, els nens pugen allà i tenen el seu hort i planten, i tenen aquest, no, aquesta sensibilitat amb el tema de la natura, de cuidar. Després pugen els nens petits i tenen la seva part de gespa. Allà te'n recordes que estaven jugant tots allà... Meravellós.
Tots els
beneficis. Tant nens i tant nens. O tu, bueno, puges a la nit.
No,
amb la teva copeta de vi i et poses allà la fresca.
I tant.
No, que sí, que els nens estan molt bé. No vull dir el contrari.
Aquest,
però i nosaltres, no?
I nosaltres. I tant, no?
Hi ha un conte xinès que més o menys, i sintèticament diu, si vols ser feliç 3 mesos,
sí?
Casa't.
Casa't?
Casa't. 3 mesos. Si vols ser feliç tot un any, mata el porc. I si vols ser feliç tota la vida, fes-te jardiner.
Oh, ah, que bonic, això. Que bueno, no sé. No. Sí, sí. Diguem que té matisos, això que acabes de dir.
Sí,
o sigui, des del punt de vista ecologista em sembla molt bé. Des de la resta de punts de vista hauríem de... No sé, Núria, si vols dir alguna cosa sobre això. No,
jo fa estona que em vaig imaginant... Perdoneu que porti això al terreny personal, però fa estona que em vaig imaginant... Jo tinc la sort de tenir una terrasseta al Carmel, que us deia, us veia fa un moment...
Una vista fantàstica.
Tinc una vista fantàstica, però... contrasta la línia verda del fons de Collserola, amb totes, o sigui, tots els terrats plens d'antenes, a més el Carmel té un urbanisme així molt anarquista.
Allò de... Salvàtic amb negatiu.
Sí, exacte. Salvàtic sense verd. I llavors... sempre estic, m'explicaves això i estava pensant per dins, ostres, com m'agradaria tenir això a la meva terrassa.
Però deixa'm que us digui una cosa, jo vaig tenir la sort fa molts anys de pujar-me cada dia un helicòpter i explicava el trànsit des de l'helicòpter, aquelles coses, t'ho juro. Però tenia jo 19 anys, o sigui, imagina't si ha plogut des d'aleshores. Una de les escenes que jo recordo és quan sobrevolàvem Barcelona, veure els terrats de Barcelona, i estem parlant de fa molts anys, perquè hi ha autèntiques meravelles, hi ha autèntics boscos urbans. Abans, no ara, això és una iniciativa que segurament ara el que aporteu vosaltres és la democratització d'aquesta iniciativa i que pugui arribar una mica a tot arreu, però que en principi la gent de diners, això ja fa molts anys que ho tenia, no?
Sí, i si no era ben bé una coberta verda amb les tècniques actuals, doncs d'una manera o altra això de renaturalitzar espais construïts fa molts anys que es fa, a Alemanya es fa des dels anys 80 que es va generalitzar.
A
França, des de l'any 2015, tenen una legislació que obliga a tots els edificis grans que es facin nous a ocupar una part de la superfície de la coberta o amb panells fotovoltaics o amb coberta verda. Doncs del 2015 fins ara s'han fet més de 2 milions de metres quadrats de coberta verda.
I s'estava pensant que efectivament una bona manera de contribuir a com respirem a les ciutats ja no són només les cobertes, pensava en els jardins verticals.
Els jardins verticals també.
En un moment donat, no? Van una mica en aquesta direcció. Jaume, enhorabona. Vull dir, torna un dia i ens seguim parlant perquè la iniciativa ens sembla magnífica. No sé si Aixa t'agradaria fer una darrera pregunta, alguna cosa pel nostre convidat abans
de marxar. No, només dir-li això, no? Donar les gràcies perquè aquestes iniciatives com aquestes, no? Fan veure'ns la ciutat d'una altra manera, no? Mm-hmm. Amb un altre colom de... Imagina't ara si volessis amb l'helicòpter, què veuries? Més terrasses verdes.
Ah, jo deixa'm estar. Jo pujant amb la copeta de vi que dèiem abans, deixa'm estar d'helicòpters. Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Enhorabona, gràcies. Mm-hmm. Bona tarda. Adéu. Tres minuts i arribem a dos quarts de sis. És una mica el que dèiem, que efectivament aquesta naturalesa al voltant de tots nosaltres l'hem trobat molt a faltar, la gent que hem passat el Covid, el confinament, a la ciutat de Barcelona, i hem sortit una mica tocats, no? És a dir, efectivament
va haver
un primer moment que era una diàspora, és a dir, que la gent se n'anava, ara sembla que ja no. Ara sembla que ja ens hem tranquil·litzat una mica, però que hem après la importància del verd a la nostra vida,
sí,
no?
Hem de fer més habitable la ciutat, més amables, i el verd, evidentment, ens ajuda a connectar amb el nostre origen natural. A més, fixa't que, d'acord amb la psicologia dels colors, els dos colors més positius que generen i milloren l'estat anímic i generen una certa sensació d'optimisme i ens donen energia, són el verd i el blau.
El verd i el blau. Està molt bé, no? Núria, què et sembla?
Em sembla que té una lògica al·lucinant.
Evidentment.
I entenc per què això dels banys de bosc, no sé si n'heu sentit
a parlar,
els banys de bosc, crec que hi ha una part molt important que no només és l'aire pur, que, o sigui, ja crec que ha arribat un moment que ni ens n'adonem, que l'aire que estem respirant està tota l'estona condensat. Si te'n vas a fora de la ciutat i tornes, jo ho noto quan hi ha aquest contrast. Sí. Però si no, jo sóc de Barcelona i estic acostumada a respirar l'aire de Barcelona, sóc a més de l'Eixample, i per mi inhalar el CO2 quasi que és el meu dia a dia. Vull dir que entenc perfectament aquesta sensació quan vaig al bosc i torno d'algú que calma, no?
Quan no podríem fer aquí un estudi verd i tot?
Imagina't.
Un estudi verd?
Una mica d'estudi.
Un estudi verd, vols?
Sí, una
i qui, rega?
Un trosset.
No, fem-ho fora, millor.
Va, jo
no?
M'encarrego de regar. Va,
tu vens
molt
a regar. No, el Xavi Xalé. Hola, Xavi, bona tarda.
Ara ja sé per què vas de verd i jo vaig de blau.
Has vist?
Tot i que les parets de l'estudi són blaves.
Sí, molt bé, molt bé.
Veus? Ja ho tenim mig
fet. Ja ho tenim mig fet, això.
No, però és veritat que la natura ens relaxa. Vull dir, això és veritat. La Núria ha posat al damunt la taula un tema que és importantíssim. Jo no sé si vostès saben de què va. Això, el bany de bosc, que és una cosa molt bonica. Molt bonica, perquè va senzillament a que un es deixi arrossegar per tot el que genera el bosc, no? Des del vent, les olors, el tacte,
abraçar, no?
És que jo crec que cada vegada més a més el sistema mèdic, uh-huh, de salut mèdic imperant, contempla més aquesta opció, no? Segurament que heu sentit a parlar als països del nord, no? De moltes vegades la prescripció mèdica és, no? Te'n vas al Mediterrani, no? Baixes i prens el sol i et banyes al mar. O sigui, crec que els banys de bosc, aquesta prescripció ja hi ha tot, o sigui, cada cop ens estem adonant més que estem més desconnectats de la natura,
sí,
i cada vegada la trobem més a faltar, no?
Ens hem civilitzat tant, sí, que ens hem desnaturalitzat.
Hi ha programes d'intel·ligència emocional,
totalment,
de màsters, que el que fa és que dintre de boscos està inclús, doncs, abraçar arbres...
Sí, sí, això és el bany d'això que estàvem
dient. El problema és que la gent... dels pobles fan una categorització negativa, i els que anem de la ciutat amb aquestes ganes de reconnectar amb la natura ens divideixen en dos grups: els pixapins i els abraçaabres.
No, però deixa'm dir-te, però això obeeix a una altra cosa.
Sí.
Això obeeix a que volem camp fins que arribem al camp. I aleshores les coses del camp ens molesten.
Pues
no? Jo crec que l'altre dia explicàvem aquí una cosa que em va sorprendre molt, no? A Set Cases, no? Que hi havia, em deia un pastor d'allà, que és que hi havia gent de Barcelona, fa anys, que hi havia gent de Barcelona que volia que els ramats passessin per una altra banda i feien massa soroll i massa mala olor, deia, no? O que te'n vas a no sé quin poble i vols que deixi la campana perquè perquè no pots dormir bé.
Sí, sí.
I
sí,
clar,
sí,
que no ens han de dir abraça el que vulguis. Sí,
puc, sí, dir, puc dir una cosa? Jo que he viscut de, molta part de la meva vida amb aquesta dicotomia, la meva família és, és del Berguedà, el meu avi era pagès, i jo he nascut i crescut a Barcelona, no? I moltes vegades aquesta dicotomia entre allò dels pixapins i sí, tal, sí, hi ha moltíssima desinformació, i crec que part de la irresponsabilitat amb la que la gent de ciutat, quan sortim de la ciutat i ens anem a zones més de muntanya que hi hem, és per desconeixements. I segur que aquestes persones que demanen que les ovelles passin per un altre costat no són conscients del, de l'esforç i la logística que suposa portar un ramat d'ovelles. No en són conscients.
Ja. I tant, i tant. En qualsevol cas, ens agrada. Sí. És que és molt poc natural viure en ciutat.
En qualsevol cas.
O sigui, ho vas
cas
pensant, no? És a dir, jo posaria una multa a la gent que toca el clàxon, per exemple.
No? Home, sí, és una forma de, no? Molt violenta.
Però una cosa és un toc de clàxon quan és necessari, perquè estàs a punt de, jo què sé, però... i l'altra és la gent que toca el clàxon contínuament.
Ja tenim l'eslògan.
Oi, prou,
no toquis el clàxon i abraça els arbres.
Oh,
ja. Ja, no sé, no sé. A veure, Antoni,
abraçar un arbre,
deixa'm dir-te.
Potser generarem que toquin clàxons.
Com a psicòleg m'agrades molt. Potser com a dissenyadors d'eslògan no et fitxaré, saps? D'alguna manera. No toquis el clàxon i abraça un arbre? No sé si, no ho sé, no sé si vosaltres creieu que això podria arribar d'alguna manera.
No ho tinc clar.
No, podríem del cotxe i tindríem més, encara més caos.
No sé si el carrer Aragó en ple allò trifulca de cotxes, que algú baixi del cotxe a abraçar l'arbre en lloc de tocar el clàxon,
provoca que
toquin el clàxon.
Efectivament.
No, això és aplicable als entorns naturals, que veritablement hem d'anar amb una filosofia d'adaptar-nos a nosaltres, a la natura, i no d'adaptar la natura al nostre, podríem dir, estil de vida actual.
O sigui, jo dono una mica d'enveja, perquè jo et vic al centre de Barcelona i tinc un terrat, i cada matí vaig a visitar les plantes, al cap de setmana tinc l'hort i faig l'hort.
Això és maco, eh?
Això és meravellós. Ah. I es dona una energia, et dic en sèrio, és... surts d'una altra manera. I comences el dia d'una altra manera.
És que estic pensant que el confinament ens ha ensenyat el pitjor de la ciutat.
Pues sí.
És a dir, a més, per no parlar de que estàvem tots tancats a casa, i això significava haver d'estar escoltant els veïns de dalt, o els de baix, o el del costat, jo sóc el de dalt, o sigui... amb tota la molèstia que això genera. És a dir, perquè una cosa és que estiguis una hora, i l'altra cosa és que estiguis 24 hores a casa. Clar, és que ens ha ensenyat el pitjor, no? No sé com heu portat vosaltres el tema del confinament...
Jo molt bé, jo no em puc queixar perquè...
Els que vivim fora de Barcelona, doncs tenim una sort que realment, aviam, la no sort és que potser triguem més temps a l'hora d'arribar doncs a la feina,
clar,
és lògic, però per l'altra banda sí que gaudim de coses que, tot i que triguis una mica més en arribar a casa,
clar,
doncs no tenen preu les coses com són.
Clar. Núria, tu com ho has portat, això?
Bé, jo personalment ho he portat molt bé, però també em sento una privilegiada. Sí, perquè el confinament el que ha fet és agreujar, quan parles de problemes de ciutat, si em deixes anar una mica més àmpliament i surto més de l'espai veïnal, més que el contacte directe amb els veïns, el confinament el que ha fet és agreujar tota una sèrie de problemàtiques que ja convivien dins de les ciutats, com pot ser la segregació urbana, que el que han fet és exagerar-se i incrementar-se tot aquest aquesta fuita de gent que comentaves abans, no? Que deies, ostres, sembla que ara ja s'ha parat una mica, no? Però hi va haver molta gent que se'n va anar de la ciutat. Molta gent amb un perfil socioeconòmic molt concret.
Sí, molt alt o molt baix. És a dir, les dues coses, eh? Antoni, què dius?
Aviam, en el meu cas va variar molt poc el meu estil de vida. Vaig aprofitar per escriure més. Vaig tenir més visites, evidentment, per via telemàtica. I com els mitjans de comunicació em demanaven maneres de gestionar bé tota la problemàtica d'agorafòbia, claustrofòbia...
Vas estar molt entretingut, no?
Sí. El problema d'aquest és que la raó per la qual jo em sentia bé i treballant era negatiu per la societat en el seu conjunt.
Ja. En fi, són les 5:35 minuts. Ara de seguida obrirem l'Escola de Mares i Pares, que m'agradaria molt que tots, si podeu, totes, us quedéssiu amb nosaltres, perquè el tema de xerrar avui... És un tema una mica fumut, eh?
És aquell, complicat.
És aquell tema que va fer... Bueno, d'entrada gràcia, després indignació, després hem sentit de tot. Parlo a la bufetada del Will Smith. Escola de mares i pares. És a dir, clar, què vol dir aquesta bufetada de cara als nens i nenes que tenim a casa? I les paraules del còmic d'abans? Que clar, les paraules segurament aquí, a Estats Units sí, però aquí no ens hi haguéssim fixat si no fos per tot el que ha passat, no? I que clar, això va en línia amb una altra cosa. Comencem per la bufetada del Will Smith, però quantes bufetades veuen els nens cada dia? A les xarxes socials, amb els memes que els hi arriben... Com li diem que una cosa és dolenta si després estem veient que un senyor tan important com el senyor Smith s'aixeca al mig d'una gal i li clava una bufetada a una altra? Anem a parlar d'això. Anem a parlar. Fem una petita pausa, Xavi Xelé, que difícil és aquest tema, no?
No tan sols difícil, sinó que a més jo apuntaria una coseta més, Toni, i els deixem jugar a vegades en videojocs que també comporten moltes coses.
Oh, i tant. Fem una pausa, ara tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, tot anirà bé, i de seguida l'Escola de Mares i Pares.